Espai de ficció dramàtica, música i literatura, creat per Salvar Tesero i Ruth Vilar. Comencem el programa llegint el conte de la Ventafocs, en la versió de Roald Dahl, autor d'obres emblemàtiques de literatura infantil com Charlie i la fàbrica de xocolata, El gran amic gegant, James i el préssec gegant, Els cul d'olla o Matilda. També té obres per joves i adults, com per exemple el conte Xai al forn, que us vam llegir en aquest mateix programa. Aquesta Ventafocs, extreta del llibre Versos per versos, és una mostra de la seva obra infantil més gamberra.
La Ventafocs, de Roald Dahl. No, que no la sabeu, aquesta, i que a la bona més sang i fetge hi ha. La falsa, que vosaltres coneixeu, la van refer en un conte molt nyeu-nyeu, anys enrere, una gent desconeguda per tenir la canalla entretinguda. Això sí, el primer tros és tot igual, aquell en què, una nit primaveral, les germanastres, plenes d'or de llei, se'n van al ball que hi ha al Palau del Rei, mentre la Ventafocs, que és tan bonica, està tancada en un celler pobrica, amb ratots afamats per tot arreu, que li mosseguen el dit gros del peu. I esgaripa, socors, que vull sortir! La fada, així que sent un bram tan fi, apareix, resplendent com un braser, i pregunta, estimada, que estàs bé? Bé, dius, fa la cendrosa, no ho saps veure, que estic madura per tornar-me a neure? Engega un cop de puny a la paret i xiscla, has de portar-me al ball de dret! A Palau hi ha un ball disco. Elles hi van, i jo aquí, amb una enveja delirant. Vull un vestit, una carrossa d'or, un anell, un brillant, vull un tresor. I xineles de plata o de platí, i unes mitges de nylon que fan fi. Amb tot això al damunt pots ben comptar que aquest príncep se m'ha de declarar. I diu la fada, espera't un segon. Clava un cop de vareta i ves per on, en un tres i no res, com en un salt, tenim la Ventafocs al ball reial. Les germanastres perden la baballa de veure-la amb el príncep, ball que balla. La mossa se li abraça fortament i s'arramba el seu pit d'home valent. El príncep ja en té els ossos tots cruixits i només fa esbufecs pels descosits. Toquen les 12 i ella fa «Punyell!» M'he d'afanyar si vull salvar la pell. El príncep crida, no, tu no te'n vas. I la pren pel vestit per si de cas. Brama la Ventafocs, deixeu-me anar. I s'esqueixa el vestit de tafetà. Ha de fugir-ne amb la roba interior i perd una xinela en un graó. El príncep s'hi abalança com un llamp i se l'estreny al pit tot fet un flam. La que li vagi bé, dolenta o bona, diu ell, demà serà la meva dona. Visitaré tothom del veïnat fins a trobar-la al lloc on s'ha amagat. I llavors, amb un pèl de deixadesa, la desa en una caixa de cervesa. A corre cuita, aquella germanastra de la cara de grans feta un desastre, s'esmuny i pren el delicat calçat i el llença a la comuna d'un plegat. Llavors hi deixa com una desferra la sabata del seu pauàs esquerre. Ahà, ho veieu? La cosa ja es complica, i a la cendrosa tot se li embolica. El príncep, l'endemà, se'n va corrents a buscar per les cases existents. Una noia es consum i es deshidrata. Vejam de qui deu ser aquesta sabata. És un calçat molt ample i llargarut, un peu normal i deu estar perdut. I fa una mica com de pudoreta. Temo que els peus li suen, senyoreta. Venen a provar sort milers de noies, però totes se'n van ben poc cofoies. Aquella germanastra fa, ara jo! Se l'emprova i el príncep xiscla, no! I ella, sí, em va la mida, tararí! Ara doncs us haureu de casar amb mi! El príncep queda blanc com el paper i remuga, deixeu-me anar al carrer! De cap manera, heu fet un jurament i no us podeu desdir del casament. Talleu-li el coll, el príncep hi contesta, i d'un sol xac la deixen sense testa. Fa el príncep, lliure ja del mal de cap, és força més bonica sense cap. Ja surt la germanastra que fa dos. Ara em toca a mi provar-ho, senyors. Proveu això primer, fa el príncep blau, i es treu l'espasa de la beina i zau, un altre caparrot que cau rodó i rebota i rodola pel saló. A la cuina, pelant una patata, la Cendrosa ha sentit la saragata dels caps que se'l tironen pel trespol i treu el seu amb molt poc protocol. Què és aquest d'alta baix? Diu en entrar. Tu no t'hi fiquis, el príncep li fa. La pobra noia no se'n vol convèncer. El meu príncep, i talla colls, que pensa. Com podria casar-me jo amb algú que es diverteix pitjor que en un zulú? Qui és aquesta pollosa? El príncep diu. Talleu-li el carbassot de viu en viu. Llavors, enmig d'un nimbe resplendent, es presenta la fada complaent, amb la vareta, zim, zam, zum, pel mig. Corre, nena, formula algun desig. Tu demana el que vulguis, sense por, que jo puc concedir-te el bo i millor. La Ventafocs contesta. Amable fada, el que és jo avui seré més assenyada. Prou de prínceps i luxes i diners. Ara que els he tastat, ja no en vull més. Doneu-me, doncs, un homenet de bé, que això és de mal trobar, que ho podeu fer. I així es casa d'un salt la Ventafocs amb un xicot que no està pas per brocs i és, a més, confiter de confitura, artista de la melmelada pura. I a casa d'ells hi ha sempre grans rialles i duraran d'aquí a les acaballes. Escoltat un dels temes de la banda sonora original de Danny Elfman de la pel·lícula Charlie i la fàbrica de xocolata, dirigida per Tim Burton, basada en la novel·la homònima de Roald Dahl.
Una viola al Pol Nord, de Jani Rodari. Un matí, al Pol Nord, l'os blanc va ensumar a l'aire una olor insòlita i ho va fer notar a l'ossa major. La menor era la seva filla.
No deu haver pas arribat una expedició.
Van ser els ossets, en canvi, els qui van trobar la viola. Era una viola xica de color violeta i tremolava de fred, però continuava coratjosament perfumant l'aire, perquè era el seu deure.
Mare, pare!
Van cridar els petits ossos.
Ja ho havia dit jo, que era una cosa estranya.
Va fer observar de seguida l'os blanc a la seva família.
I al meu parer, no és cap peix. Oi tant que no!
Va dir l'ossa major.
Però tampoc no és un ocell. També tens raó,
va dir l'os, després d'haver-s'ho rumiat una bona estona.
Abans del vespre, la notícia s'havia escampat per tot el pol. Un petit, estrany ésser perfumat, de color violeta, havia aparegut en el desert de glaç. Es sostenia sobre una sola pota i no es movia. Per veure la viola van venir foques i morses. De la Sibèria van arribar els rens, d'Amèrica els bous marins i de més lluny encara les guineus blanques, els llops i les garses de mar. Tots admiraven la flor desconeguda, la seva tija tremolosa. Tots aspiraven el seu perfum, però sempre en quedava prou per als últims que arribaven per ensumar. En quedava sempre tant com al començament. «Per escampar tant de perfum», va dir una foca, «cal que tingui una reserva sota el gel».
«Jo ja ho havia dit de bon principi», va exclamar l'os blanc, «que sota hi havia alguna cosa».
No havia dit res d'això, però ningú no se'n recordava. Una gavina, que havien enviat cap al sud per buscar informació, va tornar amb la notícia que el petit ésser perfumat es deia Viola i que en alguns països, per allà baix, n'hi havia milers.
«En sabem tant com abans», va observar la foca.
«Com aquesta viola ha arribat precisament fins aquí? Us diré el meu pensament. Em sento una mica perplexa».
«Com ha dit que se sent?», va preguntar l'os blanc a la seva dona.
«Perplexa? És a dir, que no sap què pensar-ne».
«Veus?», va exclamar l'os blanc.
«Just el que penso jo».
Aquella nit, un terrible cruixit va recórrer tot el pol. Els gels eterns tremolaven com vidres i es van trencar per més d'un punt. La viola va desprendre un perfum més intens, com si hagués decidit fondre d'una sola vegada l'immens desert glaçat per transformar-lo en un mar càlid i blau o en un prat de vellut verd. L'esforç la va esgotar. A l'alba la van veure pansir-se, plegar-se sobre la tija, perdre el color i la vida. Traduït a les nostres paraules i a la nostra llengua, el seu darrer pensament deu haver estat, si fa no fa, aquest. «Vet aquí, jo em moro, però bé calia que algú comencés. Un dia arribaran aquí milions de violes, el gel es fondrà i aquí hi haurà illes, cases i nens».
In every job that must be done, there is an element of fun. You find the fun, and snap, the job's a game. And every task you undertake becomes a piece of cake, a lark, a spree. It's very clear to see that a spoonful of sugar helps the medicine go down, the medicine go down, medicine go down. Just a spoonful of sugar helps the medicine go down in a most delightful way. A robin feathering his nest has very little time to rest while gathering his bits of twine and twig. Though quite intent in his pursuit, he has a merry tune to toot. He knows a song will move the job along. Just a spoonful of sugar helps the medicine go down in a most delightful way. Because they take a little nip from every flower that they sip, and hence they find their task is not a grind.
Hem escoltat un dels temes centrals de la pel·lícula Mary Poppins, interpretada per Julie Andrews.
Veus. Bestiari, de Pere IV. Camell i dromedari. És el dromedari o el camell, senyors? Quin de l'un o l'altre té un gep o en té dos? Hipopòtam. Perquè dins l'aigua del riu s'ha emmirallat l'hipopòtam, alça el cap, fa una ganyota amb la gran boca oberta i riu. Girafa. Tens el cap petit perquè la distància te l'ha empetitit. Mosques i mosquits. La natura diligent ens procura una bèstia per cada molèstia. Si a les fosques ja no piquen les mosques, hi ha els mosquits que treballen de nits.
Who will believe my verse in time to come, if it were filled with your most high deserts? Though yet heaven knows it is but as a tomb, which hides your life and shows not half your parts.
Feus.
If I could write the beauty of your eyes.
Smile without a reason why. Love as if you were a child. Smile no matter what they tell you. Don't listen to a word they say, 'cause life is beautiful that way. Tears, a tidal wave of tears. Light that slowly disappears. Wait before you close the curtain. There's still another game to play, and life is beautiful that way. From before, now that you're out there on your own, remember what is real and what we dream is love alone. Keep the laughter in your eyes. Soon your long-awaited beautiful that way.
Escoltat la Noa amb Beautiful That Way.
En trosset, de Leo Leoni. Es deia trosset. Tots els seus amics eren grans i feien coses sorprenents i plenes d'audàcia. En canvi, ell era tan petit que estava ben convençut de ser un tros d'algú. Un tros, sí, però de qui? Un dia, en trosset, tip de barrinar, va decidir sortir de dubtes i se'n va anar a veure en Corrim Corraina, que corre tant com l'aire, i li va dir: «Perdona, has perdut algun tros?» En Corrim Corraina, tot sorprès d'aquella sortida, li va respondre: «Si em faltés un tros, no podria córrer com ho faig ara». Llavors en Trosset se'n va anar a veure en Regira Muntanyes, fort com un bou amb banyes, i li va dir: «Dispensa, creus que jo sóc un tros teu?» En Regira Muntanyes li va respondre molt molest: «Tu creus que si això fos cert, jo seria tan fort com sóc?» Llavors en Trosset se'n va anar a veure en Neda que Neda, i mentre aquest traia el cap fora de l'aigua, en Trosset aprofità per fer-li la mateixa pregunta: «Ei, mai no has perdut un tros teu?» En Neda que Neda li replicà: «Com m'ho faria per nedar si em faltés alguna cosa?» i es capbussà dins l'aigua. Llavors el nostre amic se'n va anar allà on sabia que hi havia l'arrencapins. «Ei, tu, allà dalt, no has perdut alguna cosa?» I ell li va contestar posant-se a riure: «Tu creus que podria arrencar pins si em faltés la més petita cosa?» I tantes vegades com en Trosset feu aquesta pregunta, rebia sempre la mateixa resposta. Finalment, va anar a veure el savi Sabiàs, que duia una vida retirada en una cova. «Mestre», li preguntà en Trosset, «no em sabríeu pas dir si, per casualitat, jo sóc un tros vostre. Creus que podria ser savi si em faltés alguna cosa?» li digué per tota resposta. «Ja n'hi ha prou!» exclamà aquest cop en Trosset. «Està ben clar que jo sóc un tros d'algú, sí, però de qui?» «Si busques una resposta a la teva pregunta, vés a l'illa Rocosa», l'indicà aquest cop el savi Sabiàs. L'endemà, en Trosset s'aparià una barqueta i es feu a la mar a punta d'alba. Era una illa plena de pedres, sense ni un arbre ni un bri d'herba, i per si era poc, sense ni una ànima. En Trosset la creuà en totes direccions, pujar, baixar, fins que va relliscar amb tan mala fortuna que es va trencar en 30.000 trossets. Llavors en Trosset comprengué que ell, com els altres, també era fet de trossets. Reviscolant-se, recollí tots els trossets i, assegurant-se que no n'hi faltava cap, s'enfilà ràpid a la barqueta i va remar de valent tota la nit per poder arribar ben aviat a casa seva. Tots els seus amics l'esperaven. «Sóc ben bé jo!» els cridà content, tan bon punt els va veure. Ningú no va entendre què volia dir amb aquells crits, però com que semblava molt content, tots es van alegrar amb ell.
Hakuna Matata! What a wonderful phrase! Hakuna Matata! Ain't no peasant craze! It means no worries for the rest of your days. It's our problem-free philosophy. Hakuna Matata.
La veu de...
Why? When he was a young warthog.
When I was a young warthog.
Very nice.
Thanks.
He found his aroma lacked a certain appeal. He could clear the savannah after every meal.
I'm a sensitive soul, though I seem thick-skinned.
Avui ens acompanyen les veus de la Marina Marín i de la Joana Roca.
Hola.
Hola.
Hola a totes dues. La Marina i la Joana ens acompanyen per parlar al Veus d'aquesta setmana sobre llegir i escriure. Començarem preguntant-les a totes dues per què us agrada llegir.
Perquè et pots imaginar el que tu vulguis i com tu vulguis.
Tens llibertat per recórrer altres mons.
Sí.
Joana?
Perquè és divertit.
És divertit. Què els diríeu als que creuen que només poden divertir-se mirant la televisió, jugant a videojocs o amb l'ordinador?
Pues que llegeixin.
Que llegeixin.
Que també es poden divertir llegint, oi?
I molt més.
Inclús més llegint que jugant a l'ordinador, per exemple.
Sí.
I els que només llegeixen per obligació, segur que teniu companys a l'escola que només es llegeixen els llibres obligatoris que us fan llegir. Què els diríeu?
Que també se'ls poden triar ells i així potser els agradarien més.
Potser es poden triar llibres que siguin més d'acord amb els seus gustos, oi? Hem parlat una mica dels gèneres que més us agradaven llegir. Quins llibres són els que més us interessen quan heu de triar un llibre? Si...
D'aventures.
D'aventures? De misteri, potser?
A mi d'aventures, també.
D'aventures.
Sí. I alguns de misteri.
De màgia, també, oi?
Sí.
Perfecte. Hi ha algun llibre que hagueu llegit del que vulgueu parlar una mica?
Havia la cursa més boja del món, del Jeremy Stilton.
La cursa més boja del món. Preneu nota d'aquest títol.
Què ens pots explicar d'aquest llibre que t'ha agradat tant?
Doncs que és divertit perquè passen aventures.
Fes una mica 5 cèntims perquè algú tingui un petit resum del que va aquest llibre i li agafin ganes de llegir-lo.
Aquesta col·lecció és com un món de ratolins i llavors un ratolí es posa en una cursa i la fa i li van passant aventures.
Molt bé. Marina?
Un que es diu Cazán Perro Lobo, que és d'un llop que viu amb els homes un temps i amb els llops un altre, i va canviant i coneix els homes, la seva crueltat, però també que el curen i l'acaricien, i els llops que el mosseguen, però també el creuen. I bueno, té d'anar compaginant.
Té com una doble vida de gos i de llop, oi?
Sí.
Sí. Algun altre títol?
El regne de Kintsugi, que és d'un nen que va amb els seus pares amb la barca a fer una volta pel món i es cau al mar amb el seu gos i llavors va parar en una illa on allà resulta que hi ha un home, però al principi no li cau bé perquè no li deixa encendre foc per cridar els vaixells, però després el pica una medusa molt gran i es van fent amics.
Molt maco, una història molt bonica. Preneu nota doncs, de tots aquests títols que hem comentat, poden ser uns llibres per començar a enganxar-vos una mica amb això de la lectura. Què esteu llegint ara?
Hi ha un llibre de la June B. Jones.
Que es titula?
La June B. Jones i l'autobús pudent.
I l'autobús pudent. Pinta divertit, oi?
Sí.
Sí. Marina?
Jo ara tot just m'he acabat el de Cazar en Perro Lobo i no m'estic llegint cap.
Ara estàs a punt per triar-ne un altre, oi?
Sí.
Perfecte, un moment perfecte aquest. M'agradaria que ens comentéssiu una mica com us trieu els llibres que us llegireu. Aneu a la biblioteca, aneu a la llibreria, i com els trieu?
Jo normalment miro la col·lecció i els títols. Mm-hmm. I els dibuixos que té i la part de darrere.
La sinopsi una mica que ve al darrere per aviam si sí. La història us interessa o...
Acostumeu a anar a la biblioteca a remenar llibres o... Hi aneu?
Sí, a vegades. Bueno, jo...
De tant en tant.
Sí.
Sí. A la biblioteca de l'escola també podeu agafar llibres en préstec,
sí,
oi?
Sí, quan ens toca biblioteca llavors anem allà a agafar llibres.
Molt bé. Intercanvieu llibres amb els amics?
Sí.
I, no sé, comenteu-nos algun títol així que hagueu intercanviat amb algun amic o que us hagin recomanat o que us hagin deixat o...
Jo aquest de les Univisions i l'autobús pudent me l'ha deixat la Maria.
I a mi a la Joana em va deixar el de la cursa més boja del món.
Molt bé.
I llavors els comenteu entre vosaltres, no? Quan els heu llegit totes dues?
Sí. Sí.
És una bona excusa per compartir amb els amics altres coses, com ara llibres. Mm. Us regalen llibres?
Sí.
Sí.
Per Sant Jordi.
Per Sant Jordi, ara no fa gaire que ha passat Sant Jordi.
Sí.
Us van regalar molts llibres?
Sí.
Sí, bastant.
I us han agradat?
Bueno, encara no m'has llegit tots.
Encara no tots. És un bon regal, un llibre, oi?
Sí.
Regaleu llibres, vosaltres?
Bueno, sí, sabem que
si el, per l'aniversari, si sabem que a la persona li agrada llegir, doncs sí, si no li agrada llegir, bueno, potser penso que li agradarà millor alguna altra cosa.
D'acord. Penseu ara que s'acosta l'estiu i que hi haurà vacances, que l'estiu és un bon moment per llegir?
Sí.
Sí?
Perquè tenim més temps.
Exacte. I per llegir llibres que trieu vosaltres.
Sí.
En comptes de lectures obligatòries o... Molt bé. I quin és el moment del dia que preferiu per llegir?
Jo la nit i la tarda.
La tarda i la nit.
A la nit, abans d'anar a dormir?
Sí.
Llavors, ara m'agradaria que ens expliquéssiu, si us en recordeu, quant de temps fa o com va anar que vau començar a triar-vos els vostres llibres i a llegir-vos-els perquè us venia de gust.
Jo des de 3 anys, sí.
Jo no sé, no me'n recordo.
No te'n recordes, fa molt de temps. I com va anar? Us van regalar algun llibre que us va agradar especialment?
No sé, bueno, sí, em van regalar aquest llibre de cursa més baix del món.
Uh-huh.
I em va agradar molt i ara m'agrada molt aquesta col·lecció i altres que he conegut.
Abans no t'agradava tant llegir?
No.
Per això ara des d'aquí el veus, aquesta setmana volem animar la gent que potser pensa que no els agrada molt llegir, que busquin algun títol que els hi pugui fer el pes i que ho provin, perquè potser una bona història els enganxa i comencen a ser lectors. Com ara la Joana, ara sí que t'agrada molt llegir, oi que sí?
Sí, abans no m'agradava i des que m'han regalat aquest llibre doncs m'agrada molt.
Proveu-ho, aviam. Llavors també volíem parlar d'escriure, perquè sabem que escriviu. Per què us agrada escriure?
Perquè et pots inventar tu les coses que t'agraden i que has passat, per exemple.
I et pots crear tu tot un món.
Això que dèiem abans de la imaginació, no? Quan llegeixes, pots fer anar la imaginació, quan escrius, encara més, potser, no?
Sí, sí.
Com us inventeu les històries? Com us venen les històries?
De coses que m'han passat o coses que se m'acudeixen i llibres que m'he llegit, poder em donar alguna idea.
Molt bé, Marina?
També.
Així venen una mica. Ara esteu escrivint alguna cosa?
No, jo no.
Bueno, jo un, però és molt curt.
Una història curteta.
Sí.
Sí. Volem comentar que la Marina va guanyar el primer premi en la seva categoria del concurs de relats Hi havia una vegada, i el seu conte el va llegir ella mateixa al programa Hi havia una vegada. Potser l'haureu sentit o el sentireu properament. Creieu que llegir i escriure i disfrutar fent-ho us pot ser útil a la vida quan sigueu grans?
Sí.
Sí.
Per què?
No sé, però...
Llegir potser ens fa una mica més espavilats?
Sí, sí.
Penseu?
Jo crec que llegir també ajuda molt a no fer faltes d'ortografia.
Per exemple, ajuda a escriure més bé, sí.
I escriure més bé, amb paraules que estiguin millor ben escrites i això.
O per parlar, fins i tot, també.
Sí.
Aprenem paraules.
Exacte, aprenem paraules noves, no?
Sí.
Busqueu paraules al diccionari quan esteu llegint i una no l'enteneu?
Jo els hi pregunto als meus pares si no busco el diccionari, però molt poques vegades he buscat.
Fa una mica de mandra, oi?
Sí.
Molt bé, doncs avui ens han acompanyat la Marina i la Joana.
Moltes gràcies per estar aquí al nostre programa.
De res.
De res.
I fins aviat. It is where we are.
telescope moves us all in turn. There's a rhyme and reason to the wild outdoors. When the heart of the star-crossed Voyager beats in time with yours.
Elton John amb el tema Can You Feel the Love Tonight? I a continuació escoltarem Paco Ibáñez versionant el poema El Lobito Bueno de José Agustín Goytisolo.
Érase una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos. Érase una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos. Y había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. Y había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. Todas estas cosas sabía una vez, cuando yo soñaba un mundo al revés. Todas estas cosas sabía una vez, cuando yo soñaba un mundo al revés.
Veus. Franz Kafka se quedó frío. La solución era tan sencilla, al menos para su mente de escritor. Espera, espera, qué tonto soy. ¿Cómo se llama tu muñeca? Brígida. ¿Brígida? Por supuesto, soltó una risa de lo más convincente. Es ella, sí. No recordaba el nombre, perdona. Qué despistado soy a veces. Con tanto trabajo. La niña abrió sus ojos. Tu muñeca no se ha perdido, dijo Franz Kafka alegremente. Se ha ido de viaje. La mirada fue incrédula, la sorpresa total. Pero era una niña. Los pequeños quieren creer, necesitan creer. En su mundo no existe todavía la desconfianza humana. Es un universo de soles y lunas, días encadenados, llenos de paces, amores y caricias. Por lo menos allí, en el Parque Steglitz, en pleno Berlín. Y en 1923. Franz Kafka sostuvo aquella mirada con su mejor cara de jugador imaginario, cosa que nunca había sido. La clave de todo, además de la inocencia de la niña, residía en su convencimiento, su aplomo, la forma en que contara aquel absurdo que acababa de nacer en su cabeza. «¿De viaje?», balbució ella. «Sí». Cada segundo ganado era un tiempo precioso para conformar la historia en su mente. «¿A dónde?». «Ven, sentémonos», le señaló el banco más cercano, ausente de personas porque se hallaba bajo la sombra de algunos árboles. «Me fatigo mucho, ¿sabes?». Tenía 40 años, así que para la niña era un viejo. Claro que con su quebradiza salud probablemente lo fuese en realidad. ¿Cómo no iba a ser un viejo prematuro alguien que estaba ya retirado del mundo y jubilado desde hacía un año debido a su tuberculosis? Se sentaron en el banco y de entrada se sintió muy aliviado al comprobar que había logrado detener las lágrimas de su compañera. Ni los paseantes más cercanos los miraban. Estaban a salvo. El resto dependía... «¿Tú te llamas?», fingió ser despistado. «¿Elsie?». «¡Elsie, claro! Naturalmente que era tu muñeca, porque la carta es para ti». «¿Qué carta?». «La que te ha escrito, explicándote por qué se ha ido tan de repente». Pero con las prisas me la ha dejado en casa. Mañana te la bajaré y podrás leerla. ¿De acuerdo? No sabía si lo creía. Ignoraba si su tono era el adecuado, convincente y rotundo a la par que jovial y despreocupado. En aquellos segundos se decidía todo. La niña podía tomarle por loco, pero también podía aferrarse a la esperanza. Y la esperanza era más necesaria que la realidad. «¿Por qué se ha ido Brígida de viaje sin mí?», puso morritos de disgusto. Esperaba esa pregunta. Se sintió orgulloso de poder adelantarse, aunque solo fuera un segundo, a la reacción de su compañera. «¿Cuánto hace que era tu muñeca?». «Siempre ha sido mi muñeca». «¿Toda la vida?». «Sí». «Pues esa es la razón». «¿Por qué?». «¿Tienes hermanos o hermanas mayores?». «Sí». ¿Alguno se ha casado? No. Oh, vaya. Pero mi prima Ute, sí. ¿Y no se marchó de casa de sus padres? Sí. Pues lo mismo ha hecho Brígida. Está en la edad en que las muñecas han de emanciparse. No estaba seguro de si su lenguaje era comprensible para la niña, pero no conocía otro. Quiero decir que a todos nos llega el momento de irnos de la casa de nuestros padres para viajar, conocer la vida, el mundo, tal vez un futuro maravilloso. Nunca me lo dijo. Elsie seguía con los morritos prietos, rozando la recaída en su desconsuelo. Puede que se le olvidara o que no la entendieras. ¿Hablaban las niñas a sus muñecas? Sin duda sí. ¿Creían que las muñecas les hablaban a ellas? También. No podía dejar en mal lugar a la intrépida Brígida ni decirle a Elsie que la vida era así. No era un comentario apropiado para su edad. «Pero por eso te ha escrito la carta». Elsie mesuró sus palabras, una a una. Lo hizo pausadamente, con su lógica, la nueva realidad de su vida. Franz Kafka no se movía. Pero le bastaba con ver aquellos ojitos llenos de lágrimas detenidas para saber que lo estaba consiguiendo. Había sido muy persuasivo. El mayor absurdo depende de la sinceridad con que se cuenta. «¿Y por qué le ha escrito a usted mi muñeca?» Era la segunda pregunta clave, y también estaba preparado para ella. «Porque soy cartero de muñecas», dijo sin pestañear.
Hemos escuchado un fragmento de Kafka y la muñeca viajera, de Jordi Sierra y Fabra. Esta historia ganó el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil en el año 2007 y es nuestra recomendación en la dieta equilibrada de esta semana. Un año antes de su muerte, Franz Kafka, paseando por el parque en Berlín, encontró a una niña que lloraba desconsolada. Había perdido su muñeca. Para calmar a la pequeña, el autor de La Metamorfosis se inventó una peculiar historia. La muñeca no se había perdido, se había ido de viaje, y él, convertido en cartero de muñecas, tenía una carta que le llevaría al día siguiente al parque. Aquella noche, Franz Kafka escribió la primera de las muchas cartas que durante 3 semanas entregó a la niña puntualmente, narrando las peripecias de la extraordinaria muñeca desde todos los rincones del mundo. Según cuenta Dora Diamant, su compañera en aquellos días, el estado febril con el que Kafka escribía esas cartas era comparable al de cualquiera de sus inmortales obras. Este es el relato de aquella experiencia en la que Franz Kafka fue un mago de la palabra para una niña desconocida de la que jamás volvió a saberse nada, como tampoco de aquellas cartas que constituyen uno de los misterios más hermosos de la narrativa del siglo XX. El autor de esta obra que ficciona la anécdota real es Jordi Sierra y Fabra, y ha ganado múltiples galardones en el ámbito literario a ambos lados del Atlántico, entre ellos el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil 2007 por esta obra. También ha creado la Fundación Jordi Sierra y Fabra para ayudar a jóvenes escritores y promover la lectura. Caben destacar sus novelas Campos de Fresas, Noche de Viernes, El joven Lennon, La fábrica de nubes, El asesinato del profesor de matemáticas o Las chicas de alambre. Kafka y la muñeca viajera es nuestra recomendación de la dieta equilibrada de esta semana y podéis encontrarlo en la biblioteca de San Feliu de Codines.
En el programa d'avui ens han acompanyat Roald Dahl, Danny Elfman, Jani Rodari, Pere Quart, Noah, Leo Leoni, Elton John, Paco Ibáñez, José Agustín Goytisolo, Jordi Sierra i Fabra, Franz Kafka i El canto del loco. Agraïm molt especialment la presència en el programa d'avui a la Marina Marín i a la Joana Roca. Per qualsevol consulta i suggeriment, radioveus@hotmail.com. També podeu trobar tots els programes penjats al nostre blog, www.radioveus.blogspot.com. El control tècnic i pel que faci falta, el Xavi Capdevila i la Mary Girós. Veus és un programa creat pel Salva Artesero i la Ruth Vilar. I acabem amb El canto del loco, que reparteixen petons per tothom.
Para ir a la calle y no pienses. saps que soy a l'aigua, que ja no vaig ser impressionat. Que bueno, lo que importa están los besos, y eso es lo que quiero. Por el cuerpo si no se te ve, si te han olvidado los sentimientos, tienes que empezar por resolver lo que tienes dentro y no piensas casi en los temas que más darás si mal o bien. Yo metrosexual y faltan besos, y eso es lo que quiero. Te quieren, no miran eso, solo quieren ver ese guiño de ojos sin complejos.